Quantes vegades heu rebut per correu electrònic publicitat en castellà, en francès, en italià o en anglès? I això es pot aplicar al cas dels comercials de telèfon mòbil. Quantes vegades heu rebut comunicacions en alguns d'aquests idiomes sense poder-lo triar? Heu esperat mai que l'empresa es disculpi per no dirigir-se a vosaltres en la vostra llengua? És que fins i tot us sorprendria que ho fes. Doncs que sapigueu que Imaginarium s'ha disculpat per haver-se comunicat amb els seus clients en correu electrònic de forma bilingüe català-castellà. S'han disculpat dient que ha estat un error. Ara resulta que parlar en català és un error.
Estira la llengua.
Hola a tothom, hola Pere Vilarrupla.
Hola a tothom, hola Agustí Mas. Abans que res, disculpa que et parli en català, eh?
I sí, sí, ja sabem que és un error parlar en català i que ens hem de disculpar per fer-ho. És que ara que ho diem, quantes vegades ens ha passat que ens hem dirigit a algú directament en català, aquest no ens ha entès i li hem dit, ai, perdó.
És com un acte reflex, disculpar-se perquè parlem català, i això diu molt de nosaltres. Llavors passen aquelles coses com que perdem les nostres paraules, anem perdent mots genuïns, anem afegint barbarismes...
I acabem fent campanyes com la que ha sorgit de forma espontània a Mallorca, que reivindica que es comprin llonguets.
Sí, sí, la xarxa en va plena, de l'etiqueta Orgull Llonguet. És com el Fes-me teva a la mallorquina.
Exacte, i em va molt bé que ho diguis, perquè aquesta setmana toca Fes-me teva amb la Maria Cucurull, aquest espai en què reivindiquem paraules i expressions que es perden i intentem que tots nosaltres, perquè aquí també ens incloem, les fem servir més. Així que ja ho sabeu, a fer córrer l'etiqueta de Twitter Fes-me teva, tot juntet.
I on ja queda poca gent que sàpigui què és un llonguet és a Perpinyà. El fet és que allà, a la universitat, ja ho vam dir a principi de la temporada, han estrenat un bàxelor d'estudis catalans. En aquests estudis s'hi tracten qüestions com la identitat catalana, la geografia, la sociologia, la llengua i la literatura dels països catalans.
És com si ja s'hagués d'explicar a classe què vol dir ser català, perquè això de ser català va de baixa.
Sí, al final potser sí que haurem de ser una espècie en perill d'extinció.
Això li haurem de preguntar al responsable dels estudis catalans de la Universitat de Perpinyà via Domici, a l'Ava i l'Ac Ferrer. Ho farem a l'espai de l'entrevista. Entrarem l'entrellat d'aquest nou bàxelor en aquest espai.
I una miqueta abans d'això, al Pedigrí Català, us parlarem dels comentaris terminològics que podeu trobar a la pàgina del Termcat.
Fantàstic, i com sempre, a l'estil de la llengua, un examen per corregir, un grapat de crims per analitzar, moltes notícies per explicar, el reportatge d'en Rubén...
Vaja, que tenim molt per explicar en aquest programa, que controla sonorament... el David Carmona.
Doncs si ell ens deixa, l'encetem. Comença l'estil de la llengua. Doncs engeguem la maquinària del programa, ho fem amb el repàs de l'actualitat amb l'Anna Lladó. Com estàs?
Hola, Gus, què tal?
Molt bé. I toca encetar l'apartat de notícies amb una informació que ens entristeix força. L'editorial Moll, una de les més antigues i reconegudes de les Illes Balears, tanca definitivament, víctima de la crisi del sector del llibre.
L'empresa va presentar concurs a creditors ara fa 3 anys, cosa que la va obligar a reduir la plantilla a la meitat. Aquestes mesures, però, no han servit per reflotar l'editorial. Es va fundar el 1934 pel filòleg Francesc de Borja Moll com a continuació de l'obra cultural que va iniciar el 1896 Antoni Maria Alcover i Sureda amb la publicació del primer volum de l'Aplec de rondalles mallorquines, format actualment per un conjunt de 24 volums. Entre altres iniciatives, el 1962 va acabar el Diccionari Català Valencià Balear, de 10 volums, inventari exhaustiu de la llengua catalana, i el 1953 va promoure la Biblioteca Reixa.
I ara una notícia d'aquelles que evidencia un cop més que l'ésser humà és l'únic animal que ens ensopega dos cops amb la mateixa pedra.
Dos cops, o els que faci falta.
Sí, perquè la Reial Acadèmia Espanyola de la Llengua ha llançat una revisió del seu diccionari que referma la unitat de la llengua catalana, tal com avala la comunitat científica internacional. I aquí ve la qüestió.
La portaveu del govern de la Generalitat Valenciana, Maria José Català, ha mostrat la disconformitat de l'executiu per la definició que el diccionari fa de valencià.
Què diu aquesta definició?
Doncs a part de natural de València, i tot això també diu textualment, varietat del català que es parla a gran part de l'antic regne de València i que allà se sent comunament com a llengua pròpia. La consellera, que curiosament es diu Català de cognom, ja ha dit que ja ha expressat el seu malestar a la direcció de l'Acadèmia Espanyola perquè consideren que aquesta definició no respecta l'Estatut d'Autonomia Valencià. De fet, no dubta afirmar que la tasca del govern valencià és insistir en la reclamació i defensar l'entitat del valencià, la singularitat d'aquesta llengua, en base al nostre estatut.
Parlem ara d'una festa, la de les associacions culturals catalanes del Vallespí, que s'ha celebrat aquest diumenge passat a Arles i que ha organitzat el Centre Cultural Català de la comarca.
Els actes han consistit en un seguit de representacions culturals com poesia, dansa i música en viu. Per exemple, els participants han pogut gaudir d'una exhibició de l'esbart dansaire Llorençà o la dansa de l'os amb el grup Alegria. També s'ha aprofitat per presentar la revista Alberes. A la festa, en total, hi han participat una vintena d'associacions de les dues bandes de la Serra de l'Albera i han contribuït a animar-la els companys de Ràdio Arrels.
I una abraçada a tots aquests que ens escolteu doncs, des de Ràdio Arrels. I parlem de més activitats culturals perquè aquest cap de setmana el Born Centre Cultural de Barcelona ha traslladat per un moment l'Alguer a la capital de Catalunya.
Ha acollit tot un cap de setmana d'exhibicions culturals algareses. Claudio Sanna i Clàudia Cabrutza han fet un repàs de cançons tradicionals algareses i sobretot de cançons del poeta i cantautor algarès Pino Piras.
Doncs amb això acabem les notícies. Moltes gràcies, Anna Lladó.
Adéu, Agus.
I ara toca donar pas al reportatge d'en Rubén Carceller. Aquesta setmana el dedica a un artista, Gerard CC, que compleix 10 anys de carrera i ho volem celebrar amb ell. Aprofitem per dir-vos que dins la nostra pàgina web, dins d'AndorraDifusió.ad, hi trobareu un contingut extra, una entrevista d'en Rubén amb el mateix Gerard CC.
El passat 18 d'octubre el cantant Gerard CC va celebrar un doble aniversari. Els seus 28 anys, una joventut que no li ha impedit anar creixent professionalment fins a ocupar un lloc destacat en el món de la música en català, i els 10 anys des que va publicar la primera maqueta L'has cagat. Però tot i aquest nom, les coses li han anat força bé i el concert ha estat memorable.
Vaig comptar amb la presència de gent que m'estimo molt en el món de la música i que durant aquests 10 anys en algun moment ha col·laborat amb mi, com per exemple la cantant Berta, en Jofre Verdagí, va venir el baixista del Lax en Busto, Jesús Rovira, Narcís Peric, Ismael Colomer, Roger Torns, i el cantant Noel de No Way Out, el mateix Gonçal, que també és el teclista de la meva banda. Realment va ser un concert molt festiu i molt bonic, repassant doncs, els grans crits o hits que indic d'aquests 10 últims anys. No?
En 10 anys hi ha molts records, però també hi ha molts amics i moltes cançons. Amb què et quedes, Gerard?
He fet cançons que, déu-n'hi-do, que tenen quasi 100.000 visites a YouTube, cançons com el Man Mal, Sí, Sí, altres bogeries que hem fet amb altres col·laboracions. A poc a poc, el món de la música és difícil, el món de la música en català encara més, perquè hi ha un mercat petit i hi ha molta gent i molt bona. Ara tinc al cap fer doncs, un altre CD ben aviat, un disc ben diferent al que he fet fins ara. Ho provaré, ja us ho aniré explicant. I recordar a tothom que qui vulgui em pot seguir al Twitter, @gerardcc, o entrar a gerardcc.cat i escoltar totes les meves cançons en streaming i, a més, gratis. I es poden fer un CD a la carta. Poden agafar les cançons que els agrada, arrossegar-les, fer-se la pròpia llista, escollir una portada, un títol i se'ls hi baixa un CD fet a la carta.
La columna Farinelli.
Bon dia, amigues i amics d'Estira la Llengua. Aquesta setmana, m'excusareu, però dedico la columna enterament a l'Alguer. És que aquest cap de setmana, els dies 18 i 19 de novembre, se són tingudes al Born, Centre Cultural de Barcelona, unes jornades completament dedicades a la meva ciutat. Entre projeccions, concerts i xaxarades, l'Alguer literalment ha desembarcat a Barcelona. I jo vull destacar qualche moment d'aquestes dues jornades. Primer de tot, assenyalar i aconsellar a tots que vagin a veure, si tenen l'oportunitat, els dos audiovisuals que se són presentats. Lo Silenci Troncat, del qual ja he parlat l'any passat i que és un fantàstic documentari al damunt del bombardeig de la ciutat de l'Alguer l'any 1943, que ha fet l'algarès Gianfranco Foix. És un exemple de com se pot explicar un episodi tan tràgic de la història de la ciutat utilitzant el català de l'Alguer. L'altre audiovisual, que es titula Lo dia que els peixos han començat a volar, és una obra que només pel títol genera curiositat. Els autors l'algarès Giovanni Collu, el català que s'autodefineix gens catalanista Jordi Llorella Oriol i la portuguesa Inés Veiga, ha realitzat una esplèndida obra entre la lírica i el document. Tot es comença com una commemoració emotiva de la vida i de l'obra de Luciana Sari, una cantant en algarès que durant el període de la dictadura franquista veniva a Catalunya per fer concerts. I a partir d'aquest fet, la pel·lícula entra en aquell que és el moll de l'os de la qüestió lingüística algaresa. Els autors han decidit donar la paraula a diverses persones que s'ocupen d'aquestes qüestions a l'Alguer, generant una mena de debat, un fet que ens dona una imatge, una fotografia d'aquelles que són les diverses sensibilitats, les diverses preocupacions al damunt de la llengua de l'Alguer. I fent així han creat nel documental, nel vídeo, aquella discussió, aquella confrontació, aquell debat que forse de vegades a l'Alguer falta sobre aquestes qüestions. Doncs una enhorabona a tots els autors d'aquests dos esplèndids documentaris i també una enhorabona al síndic de l'Alguer, Mario Bruno, i all'assessora o regidora de cultura, Gabriele Esposito, que han fet les seves intervencions completament in algarès. I, dulcis in fundo, ha arrivat la notícia che s'està treballant perquè in un futur també l'Alguer tingui una seva rappresentació all'estil de l'Espai Mallorca, anche a Barcelona. Una notícia che fa molt d'esperar per les relacions entre les dues comunitats catalanoparlants dividides pel Mediterrani. I per avui és tot, i ja ens veiem la propera setmana. Ciao, ciao!
Marcel Farinelli. S'ha escrit un crim.
Ai, tan cridat, tan cridat. Després passa el que passa, Diana Fletcher.
Bueno, avui em pots dir Manolo, si vols, també.
Manolo Fletcher.
En fi.
Avui faig de transportista de grans camions.
Tens veu misteriosa avui, que s'acosta allà de la castanyada,
sí,
i aquestes altres coses que se celebren.
És per passar inadvertida.
Molt bé, no, això és perquè, clar, la Diana va veient cartells i cada cop fa Déu meu, i es cridassa a la gent que escriu malament i llavors passa, que es queda sense veu.
És el que té, és un hàndicap que tenim les persones que busquem crims, que cridem tant que al final ens quedem sense veu. I hem de dir que els matins fa molt fred a Andorra, també.
Sí, Déu-n'hi-do.
Sí.
Qui ha sigut aquest, que s'ossega?
Ai,
que s'encomana, això.
Sí.
En fi, haurem de venir amb mascareta al programa, al final, si tots volem mantenir la veu.
Al final, tot un lligam. Jo sempre ho dic en cada programa. Parlem de la mascareta, que dius, i l'altre dia parlàvem de l'Ebola.
Exacte.
Al final, aquí, jo no vull dir res, però acabarem tots malalts, eh?
Ai.
Del cap, si més no.
Ja n'estem una mica, tots.
Si més no, el que farem és treure la lupa per analitzar els crims de la setmana, i el primer ens arriba des del Ripollès.
Des del Ripollès, la Marina ens envia un cartell de begudes alcohòliques de la El vodka, perquè ara parlàvem de que podria ser en masculí i en femení, polaca.
Vodka polaca.
Vodka polaca.
Sona perillosa.
Sona rara, sí.
Què passa, Pere, amb la vodka polaca?
Que en català no és polaca, que és polonès i polonesa.
Ja. A més, és la més cara de la carta. Bueno, no, l'anglesa no, és més cara.
L'anglesa és més cara.
Sí. I la sueca perquè és més barata?
No ho sé.
Que és de l'IKEA.
És de l'IKEA.
Vodka sueca absolut 40 graus a 5,50 o 6,50. Suposo que deu ser en funció de la mida, no? No sé.
Depèn.
En fi.
Què més tenim?
Una foto que ens envia la Diana des d'Andorra la Vella.
Ai, aquesta Diana, que pesada, tio.
Sí, eh?
Deu passar tot el dia mirant crims.
Qui deu ser aquesta Diana? Almenys no té a veure amb el seu fill, no? Aquesta vegada, amb en Pau.
Aquesta vegada no. Bueno, també podria ser, perquè parlem de...
Sí. Ara que veig, sí.
Jo, lo del lligam ja ho dic sempre.
Sí. Això és un cul d'una furgoneta.
És a la part de darrere d'una furgoneta que diu parques infantils, llar d'infants i aplicació de cautxú. Que m'estranya, perquè normalment el que escriu malament tothom sempre és cautxú, és el que escriu.
Això mateix, cautxú.
I el que està malament escrit és parques, que no sabem si és... parcs o parquets.
Això mateix.
Infantils,
clar,
no?
Clar, perquè com que són llars d'infants i llavors sí que fan aplicació de cautxú,
o sigui,
fan terres, però podria ser que fos un parquet o podria ser que fos un parc infantil d'aquests que tenen el terra de goma, que jo sempre he sigut poc partidari d'això, perquè les criatures han d'aprendre que si cauen,
es fan
mal,
clar,
i ja està. Clar. És això, home. En David Pobres Carmona diu que no. Ell que té una criatura joveneta...
Diu que no.
Què opines? Però obre't el micro, que heu sentit tota l'audiència. No, no vol obrir el micro. Diu que fa molt mal.
En tot cas, parquet s'escriu parquet. Com
sí,
parquet,
amb una,
no?
Amb una T final.
Sí, faltaria una T si fos parquet.
Vale, i seria parc si fos parcs. Uh-huh. Parc de parc.
Molt bé, ens anem d'una punta a l'altra,
sí.
Perquè érem a Andorra la Vella, i ara ens anem al Baix Vinalopó.
Baix Vinalopó, a Elx. Tenim un... Te'n recordes?
Aquest rètol té delicte, sí. Perquè és de la Diputació d'Alacant.
Sí, i està escrit Te'n recordes? Te apòstrof en.
La cara de la Diana paga.
Sí, sí, si sí, fos el Pere el que treballés a Diputació d'Alacant, això no hagués passat,
veritat. Oi, Pere, no, que no hagués passat.
Si treballessis tu, tampoc hauria passat.
No sé, cap, no sé com ha pogut, això no sé com ha pogut passar. Com s'ha
és
pogut
un clàssic, parar. És un clàssic, el ten, men, sen, d'aquestes combinacions de pronoms.
L'apòstrof sempre val més a la dreta possible.
Això mateix.
Excepte en aquest cas hi ha l'excepció de si és l'article en, però com que València no es fa servir...
Què vols dir si és l'article en?
L'article...
Ah, l'article, això mateix.
En sí. David, no. En no,
no,
no sé què.
No, 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 això mateix.
Val.
Ara
perquè ens situem és un cartell que diu Te'n recordes? I surt unes peces de fusta que fan com una casa i diu IBI, impost sobre béns immobles i altres tributs municipals.
Tributs, sí.
Fins al 3 d'octubre, junts sumem. O sigui que, a més, ja no sou a temps de pagar l'IBI. Molt malament si no ho heu fet.
Us aniran a buscar.
Ens l'enviava en Josep des d'Elx, la capital de Baix Vinalopó.
I seguim amb un altre Josep, en aquest cas el nostre incondicional, que des d'aquí sí. Li fem una crida perquè, no sé, algun dia vingui al programa, podríem
sí,
dir, no?
Sí,
si vol,
sí.
Venir a Andorra...
Però aquesta setmana em sap que no ens n'ha enviat cap, eh?
Aquesta setmana no.
Perquè ens els va enviant i els anem guardant, no?
Clar,
els anem racionant.
Tenim un fotiment.
Aquest és d'arxiu, no?
Sí.
Aquest és d'arxiu.
Tenim
d'arxiu.
El Rico Chollito.
M'encanta.
És el nom de la botiga. El Rico sí. Chollito. Llavors, què tenim?
Però ha de ser així amb aquest to.
El rico chollito. Si no, no té gràcia. No diràs el rico chollito. Així no. No. Sí, no, així no.
Ha de ser una mica d'entonació tòmbola.
Clar, ha de ser així. Llavors, què tenim? Venen roba, entenem. Roba i complements.
És que pel nom sembla que hagi de ser com un bar. No sé.
Chollo...
No sé.
Un chollo... Sí, roba, no?
Roba? No sé, és que no havia llegit.
Però rico, clar, rico.
Clar.
El rico chollito
és una mica...
La rica tapica.
Ah, la rica tapa, chipirone.
Vinga, va,
semblarem ràdio teletaxi.
Sí. Sí. Vale, tenim dos paraules, o sigui, tenim una llista de paraules, de les quals la primera, que jo no l'havia vist, i aquí el Pere...
Què ha passat?
Què ha passat? Accessoris.
Falta una S.
Accessoris, amb dues S's. Dos C's i dos S's.
Està escrit accessoris, amb una S només. I milxons, que... milxons.
Els milxons.
Els milxons. Que sembla una paraula anglesa. Us ho heu fixat? Que sembla com una paraula anglesa.
Milxons.
Milxons. Milxons.
Ja ho sento, però no puc.
Però sabeu què? Que ha estat, fins i tot, la meva malaltia ha arribat a que... Em sonava que Milt volia dir alguna cosa en anglès.
Milt és alguna... No ho sé, suposo
que sí, buscat,
Milt.
No,
I no existeix Milt.
No existeix.
No,
no existeix.
No existeix.
Però dic Milt, Milt. No, no i Jones, res. Dic aviam si fem una paraula de veritat.
Milt Jones.
Milt Jones.
Deixa'm buscar al Google
no,
si
no.
Alguna proposta.
Que no existeix Milt Jones. Milt Jones, què? I ell segueix.
No. Ui, mira, ja surt el tuit de Josep Martí Pons i avui m'he trobat amb uns autèntics miljons que se diuen d'allò més com accessoris. Estira la llengua.
Molt bé,
Josep. Poses miljons i sortim nosaltres.
Molt bé.
Està bé. Sí, ei, sí. És un perfil d'Instagram, el Milton Jones.
Milton Jones,
Instagram profile.
Molt bé, si ens escoltes des d'aquí, Milton Jones, et convidem també al programa a que ens expliquis la teva història familiar. Sí, no sé, igual té a veure amb la seva concepció o al mitjó o algo. Jo aquí ho deixo.
En tot cas, aquests crims els podeu anar visitant tots a facebook.com/estiralallengua i aneu-los votant, que a final de temporada hi haurà premi, i envieu-nos tots els que trobeu.
Estira la llengua. Pedigrí català.
Pedigrí
català.
I els secrets de Pere Vilarrupla.
Sí, clar, una part important de la secció és recomanar-vos recursos perquè aprengueu una mica més de català i perquè jo ens en digueu més, i en el fons són els meus secrets.
Jo que em pensava que ho sabies tot, no, que no consultaves
res,
enlloc.
No sé res.
Jo només sé que no sé res.
Això mateix.
I que ho consultes, moltes coses.
En el fons, l'únic que sé és on buscar-ho tot.
Molt bé. I un dels llocs on consultes...
Perquè sembli que sé molt.
Un dels llocs on consultes és el TERMCAT, el Centre de Terminologia de Catalunya. TERMCAT.cat.
Fem servir molt el TERMCAT. Els correctors i els professionals de la llengua el fem servir molt per consultar les seves bases de dades terminològiques. Però a banda d'això hi ha recursos, a banda de les seves bases de dades immenses, tenen una mena de bloc en línia on fan els seus comentaris terminològics, que en diuen, que tenen tres seccions diferents. Cada setmana més o menys hi apareix informació sobre terminologia i neologismes explicada d'una manera planera perquè tots n'aprenguem una mica més.
Això, aneu a la barra aquesta vermella que hi ha, entreu a termcat.cat i a la barra vermella que hi ha al menú, veureu que diu inici, el termcat serveix, el següent és comentaris terminològics.
És més o menys al centre de la pàgina, un calaix al centre de la pàgina, i allà teniu els apunts terminològics, la finestra neològica i la consulta del mes. Cada setmana, més o menys, o cada 15 dies, n'apareix un d'aquests tres.
Ahà!
Tots són més o menys mensuals.
Sobre el virus de l'Ebola.
Sobre el virus de l'Ebola. Per exemple, la setmana passada us vam explicar per què diem Ebola. De fet, recomano que diem Ebola, per, és a dir, amb una O tancada,
Ebola,
atònica, que és el que més o menys és més fidel a la fonètica del Congo.
Els centrals, la E la podem fer neutra, però la O l'hauríem de fer tancada.
Sí, el que passa que això no és el que fan els mitjans. Ara que ja hem aconseguit dir Ebola, jo crec que aconseguir que diguem Ebola serà estrany.
Ebola.
Ebola. El que us estàvem explicant és que si aneu i feu un cop d'ull a aquest apartat de la pàgina, trobareu, per exemple, d'una banda, els apunts terminològics, que són textos breus que fan un repàs de la terminologia d'un camp en concret. Cada mes n'hi ha un i estan vinculats a un fet d'actualitat. Per exemple, al gener n'hi va haver un sobre la car, amb informació sobre, sobre terminologia que podeu trobar dins d'algun dels seus diccionaris temàtics. En aquest cas, el diccionari del motociclisme i de l'automobilisme. I perquè hem de dir rally, ride, llibre de ruta, bivac, quad, és a dir, una mena d'explicació de terminologia d'aquell àmbit. Al febrer va aparèixer el dels Jocs d'hivern, el dels Jocs Olímpics d'hivern, que aquest sí que ja té bastanta més teca, perquè hi ha noms d'esports d'hivern com l'esqueleton, o que en català n'hauríem de dir luge i tobogán, si no m'equivoco. I el juny va aparèixer el del Mundial de Futbol. Què passa a l'estiu, si no? Fantàstic Mundial de Futbol.
Ah, però si hi havia el de
bàsquet. I la terminologia, també. Això mateix. I la terminologia del... I ens recomanem que consultem la terminologia del futbol en línia per descobrir perquè hem de dir rondo, misto, quart àrbitre...
Creueta xilena, volante, va meva, rabona, rondo, misto, quart
m'encanta.
Àrbitre, pal
llarg... I la resta no em pregunteu què volen dir perquè no m'agrada el futbol.
Passada de la mort, llei de l'avantatge, ursai, penal, gol...
Això mateix. A mi m'agrada molt, jo el que més us vull recomanar és la finestra neològica, un apunt mensual amb un neologisme, és a dir, una paraula nova, que sempre sol provenir d'algun camp terminològic, perquè les paraules noves ens venen de les, de les coses especialitzades, de les coses noves. I...
Ai, que bo, supervendes a la farmàcia, és l'última entrada.
Aquest és l'últim. Jo aquesta setmana us vull recomanar... Tu vas al gimnàs, Agustí?
Sí, una miqueta.
Una miqueta. Sí. I fas un ciclisme de sala?
Sí.
Que és el que tots coneixem com a spinning.
Ah, jo ni dic bici.
Bici.
Bueno, si ho spinning,
però
sí.
A les classes aquestes, on hi ha un professor allà
ciclisme
cridant...
Ciclisme de sala.
Vinga, vinga, més.
Sí, aquí tenim un problema, eh? Jo crec que hauríem de ser capaços, en català, de fer més paraules com fan en l'anglès, curtes, saps?
O... Però ells també en diuen és que spinning és un nom d'una marca registrada i els professionals de l'esport ja ho saben, que spinning és una marca registrada i que la farem servir si tenim un professor certificat per l'empresa spinning. I si no, el que fem és ciclisme de sala, que també tenen un nom genèric en anglès que és indoor cycling. Indoor cycling.
Clar,
I ja tenim altres esports.
Jo vaig, per exemple, a l'efecte selfie.
L'efecte selfie.
Clar, si aquí... no sé, hagués sortit un ídol de masses dient-ni autofa, d'autofoto, doncs ja està.
Autofa.
Però això no sé per què no ens
autofi,
passa.
Autofa, sí. Però això és una qüestió de tradició de com es creen les paraules en
però a Islàndia funciona això. Em sap que un cop ho vam explicar que els brics de llet surten propostes dels especialistes sobre com s'haurien de dir les coses i la gent, doncs, mira, ho acaba assumint.
Perquè
cada dia esmorza amb aquella paraula davant dels nassos, el bric de la llet.
Això ho hem de proposar al Termcat, que ho faci.
I un dia van decidir que el telèfon mòbil es diria Simi i Simi es va quedar.
I es diu Simi, el telèfon?
I sí, es van inventar aquesta paraula. Oh. I ja està.
Ah, bueno, aquí també en diem mòbil, que tampoc és tan llarg.
Clar,
el mòbil...
però vull dir, no és que ni diguis, ni diré... pim-pam. Saps? Vull dir...
pim-pam, pim-pam. A banda de la finestra terminològica, seguim. És que si no ens encallarem amb el ciclisme de sala. I la bicicleta de sala, que en direm, també. Clar. Que no és una bicicleta de spinning. És de spinning si és de la marca spinning.
Però abans es deia bicicleta estàtica. Però clar...
tota la vida s'ha dit estàtica, sí.
Refereixes a la que és de spinning, que és una mica diferent, no?
Sí, que sembla una té forma de nau espacial.
Jo crec que es podia aprofitar la roda aquella per esmolar ganivets o alguna cosa així.
Podríem esmolar ganivets mentre fem ciclisme de sala. És arribar al gimnàs amb la teva col·lecció de ganivets a dins la bossa. Mentre Agustí segueix rient, us explicaré que, de fet, de comentaris terminològics n'hi ha de tres tipus aquí a la pàgina web d'Utrecht. Són els apunts terminològics que us explicàvem, la finestra neològica i la consulta del mes. Perquè al Termcat reben consultes terminològiques i lèxiques constantment i en seleccionen cada mes una i li dediquen una fitxa que publiquen a la seva pàgina web. Una va ser la del virus Ebola, que és la que vam fer servir la setmana passada per explicar-vos per què diem Ebola i no Ebola o Ebola. Una altra que jo us vull recomanar, per exemple, és una que fa referència als famosos drons. Si hem de dir dron, drone, com hem d'escriure, si ho hem d'escriure en cursiva, sense cursiva... Feu un cop d'ull, perquè us expliquen per què el Termcat proposa que no diguem dron, sinó que ho escrivim amb B i que hi posem cursiva si creiem que és necessari per destacar que és una paraula d'una altra llengua o no, si és un text ja prou especialitzat com perquè no faci falta destacar-ho.
Aquesta gent del Termcat estan molt, molt inspirats, perquè l'article comença: si un dia sentiu un brunzit al cel i descobriu una aeronau de petites dimensions no tripulada i dirigida remotament que funciona de manera semiautònoma o autònoma, podreu ben dir que heu vist un dron. O
això
un drone, o fins i tot un dron.
Això mateix.
M'agrada.
Ja us he explicat al principi que són fitxes escrites d'una manera planera.
Sí, sí.
I de divulgació terminològica, és a dir, adreçades al públic general. N'hi ha d'altres, per exemple, sobre com hem de dir pantallazo, que és una captura de pantalla.
Jo no dic pantallada.
Pantallada, per exemple. O també hi havia gent que deia botellot, quan el botellón...
Ai, sí.
També en podríem
jo
dir...
Jo li deia ampollot.
Sí, o ampollot. Sí. O seguim amb els gimnasos. Quan vas al gimnàs tens un instructor de fitness o de condicionament físic, en diríem, en català, en lloc de fitness.
Molt bé.
I ara em diràs, és que condicionament físic és massa llarg. No?
Perquè no diem còndic.
Còndic.
Ja està, és que la vida seria més fàcil.
L'anglès té aquest poder de crear paraules molt efectives amb molt poques lletres.
Si els gimnasos dir de Barcelona haguessin començat a dir-ne còndic, tothom n'hi diria còndic. Això funciona així.
Possiblement.
Au, no aquí he de dir el pedigrí.
Recomanem que feu un cop d'ull. També a la pàgina de Facebook del Termcat, que està actualitzada cada dia amb tots aquests apunts terminològics i més, amb els que trobareu en el seu blog, que teniu enllaçat a la seva pàgina web, i també a www.facebook.com/termcat.
El seccionari.
Conxorxar-se. És un tracte o maquinació entre dues persones o més encaminat a un mal fi, fer conxorxa amb algú. Alguns sinònims són confabular-se, conspirar, o com se sol dir, fer ali o també fer amb bo. Crec que de fer conxorxa alguns partits polítics tenen molta experiència.
Sècnic de Garcia.
Ara anem cap a Perpinyà. Aquest curs a la Universitat de la Capital Russa Llonesa hi han estrenat uns nous estudis. Es tracta d'un bachelor de 3 anys sobre el català i la catalanitat. Fins ara ja s'hi podia estudiar filologia catalana, però aquest any acadèmic l'oferta doncs ha canviat. Quan va començar el curs ja vam anunciar aquest canvi, però no n'havíem parlat en profunditat. I ara ja fa unes setmanes que està en marxa i podem començar a veure com funciona tot plegat. Ho fem en conversa amb el responsable d'aquests estudis catalans, Alà Bailac Ferrer. Hola, com estem?
Bon dia, perfecte. Bé. Treballant aquí a la Facultat d'Estudis Catalans, doncs.
Molt bé. Què diferencien aquests estudis catalans que oferiu ara a la Universitat de Perpinyà a Via Domici en relació a l'oferta que hi havia fins ara, que de fet, si no m'equivoco, tampoc era una titulació completa, no?, de català?
diguem, era una titulació completa de català, però que incluïa en aquell format anterior unes assignatures que permetia de tenir uns itineraris que després anaven més cap a turisme o cap a sociologia. I doncs el que s'ha fet amb la nova llicenciatura és de tornar a centrar el diploma i la formació sobre els estudis catalans, que sigui la dimensió lingüística, la dimensió literatura, la dimensió civilització, que en diem nosaltres, i que inclou identitat, inclou sociolingüística, inclou història, geografia, i una particularitat nostra, que és d'enfocar tot aquest coneixement lligat a la llengua i cultura catalana en general, enfocant els països catalans, el conjunt de l'àrea lingüística i identitària, podríem dir, o cultural dels països catalans.
Mm-hmm. Veiem que tot plegat va també més enllà de la llengua, és una qüestió ja com nacional o identitària. Com s'estructuren aquests estudis, aquest bachelor?
Bé, es fa, doncs, com dèieu, en 3 anys, i cada semestre, doncs, hi ha unes assignatures que són, en diem, UE, nosaltres, unitats d'ensenyaments, que són, hi ha sempre un bloc llengua, hi ha un bloc civilització, en el qual, per exemple, un semestre estudiem una aproximació general a cultura i identitat del conjunt de l'àrea dels països catalans, un altre semestre enfocant més sobre, que és una també de les especificitats de Perpinyà, evidentment, sobre coneixement de Catalunya Nord, un altre, i també crec que és una de les coses interessants de Perpinyà, és enfocat sobre coneixement d'Andorra. Per què? Perquè són veïns directes de Catalunya Nord, i hi ha una història i relacions que fins que han estat realitat des de fa temps, i així anem resseguint o estudiant quina és aquesta realitat de l'àrea, agafant cadascuna dels àmbits, de les regions de l'àrea lingüística. I evidentment també enfoquem, com deies, molt el coneixement i l'estudi a la vegada dels aspectes d'identitat, i va molt lligat a l'actualitat actualment, evidentment, això amb tota l'evolució de la reivindicació social o política, que sigui el Principat de Catalunya, o que sigui també moviments bastant interessants al País Valencià, a les Balears. És molt útil per estudiants que es vulguin dedicar després a diferents àmbits professionals, a fer de pont de relació o treballar en alguns àmbits d'aquests transfronterers, de conèixer aquestes realitats més enllà simplement de la llengua. I poden haver, sortides i necessitats en àmbits que poden ser de l'ensenyament, la traducció, treballar amb empreses en el món més comercial o d'institucions. És a dir, hi ha menester d'un coneixement més enllà de les fronteres, i a la vegada necessita de tenir aquest coneixement cultural, identitari, en català o dels veïns directes, però també de les maneres de funcionar, és a dir, institucions, administracions dels estats tal com existeixen avui dia, i no necessàriament som per ara massa coneixedors per la major part de la gent del que passa més enllà de la frontera, del que passa més enllà de la frontera amb Andorra, de la frontera amb l'estat espanyol, o en el sentit invers. Per tant, és tot això que mirem de desenvolupar i de posar dins aquests estudis catalans llengua i molt més enllà que llengua.
Mm-hmm. O sigui, estem formant experts en països catalans. Suposo que també això és una cosa molt interessant a la Catalunya Nord, en un moment en què, doncs, a la Catalunya Sud es plantegen aquests canvis administratius, i la Catalunya Nord d'això en vol prendre partit econòmic, no?
Ja, és que hi ha realment des de, això fa, no és nou, des de l'etapa de l'entrada d'Espanya a la Unió Europea, després progressivament l'ha posat en marxa del tractat de Schengen i la progressiva desaparició dels controls fronterers, fan que hi ha uns fluxos cada cop més importants a banda i banda de la frontera, de gent que va a treballar o que se'n va a comprar una mica amb una... En fi, i això Andorra ho sap també, perquè fa part d'aquest moviment econòmic, d'aquest moviment turístic, d'aquest moviment de simplement de gent que viatja, que vol conèixer, visitar, saber el que hi ha en els territoris veïns. I evidentment que Catalunya Nord és directament lligat, connectat, relacionat amb aquestes evolucions, que fa que fins i tot podem notar evolució de mentalitats respecte a la dimensió d'identitat, a la imatge de la llengua, i notem a Catalunya Nord un impacte, una modificació, una evolució de les representacions perquè, o per culpa, o gràcies a aquests veïns que tenim, que són que fa que el català o la qüestió de la identitat catalana a Catalunya Nord té una especificitat si comparem amb altres àrees, amb altres regions de l'estat francès. No hi ha cap altra zona lingüística identitària així que tingui un principat membre de l'ONU amb llengua única, oficial o una àrea de 10 milions de locutors darrere de la frontera. És a dir, ens dona, inclús doncs, a Perpinyà, una particularitat i evidentment que tot el que pugui passar a l'altra banda de les fronteres, perquè hi ha diferents estats, té repercussió, té impacte aquí a Catalunya Nord. I un dels impactes, evidentment, és la qüestió econòmica, de manera clara.
Ens queda molt poc temps d'entrevista, però un parell de preguntes obligatòries. D'una banda, clar, no hi ha gaire docència en català, m'imagino, a la Universitat de Perpinyà. No sé si tots aquests estudis es fan 100% en català. I d'altra banda, doncs, quants alumnes estan participant ara mateix d'aquests estudis?
L'any passat, el conjunt de... Encara no tenim tancades les inscripcions, però l'any passat tot el conjunt de l'Institut Franco-Català Transfronterer, que és el nom que té la facultat aquesta d'estudis catalans, tenia uns 120 estudiants matriculats entre els 3 anys de licenciatura, els 2 anys de màster, són els diferents màsters que hi havia, i alguns que eren inscrits en tesi, en doctorat. I després, efectivament, totes les classes de la licenciatura de Suís Català se fan en català, i direm ser, efectivament, les úniques classes que se fan en català a la Universitat de Perpinyà. Però després hi ha algunes assignatures tipus que són comunes, com fan metodologia de la documentació o com fan aprenentatge de l'anglès o l'espanyol. Clar, això no es fa en català. Però totes les classes que donem aquí a l'Institut Franco-Català Transfronterer són en català, efectivament. La qual cosa, evidentment, constatem cada cop més que desperta interès per estudiants del sud, de sud-catalans o andorrans. Sempre hem tingut alguns estudiants andorrans i tenim, evidentment, relació amb la Universitat d'Andorra, amb la Universitat Autònoma, amb la Universitat de Girona, amb convenis, etc. I venen estudiants d'aquests espais veïns, d'una banda per l'interès del contingut mateix, d'altra banda perquè l'especificitat també és de fer estudis catalans amb aquesta dimensió de coneixement, aprenentatge i pràctica del francès, perquè, per exemple, tot el que fem de traducció és amb el francès, fem també amb l'espanyol, però és essencialment amb el francès, uh-huh. I també, cal dir-ho, pel preu, perquè La matrícula en una universitat francesa costa 200 euros l'any.
Caram, caram. Doncs veiem com els estudis s'adapten a les necessitats de la societat, a la realitat, i veiem doncs, com això es posa de manifest les ganes de molts estudiants als entorns de Perpinyà, i no necessàriament d'allà també, de saber-ne més, d'especialitzar-se en el coneixement dels països catalans. Moltes gràcies al responsable d'aquests estudis, a l'Ava i l'Ac Ferrer, per traslladar-nos tota aquesta informació. Una abraçada.
Gràcies a vosaltres. Adéu.
Estira la llengua.
Aquesta música, aquesta sintonia tan suggerent i aquestes paraules ens indiquen que hem de tenir la llibreta a punt per prendre nota d'un parell de paraules i tenir també el Twitter a l'abast amb el coixinet Fes-me teva, perquè la Maria Cucurull doncs, vol això, que ens fem nostres unes paraules que estem perdent. Maria, hola.
Hola, com anem?
Sembla que encara no ens hi acostumem, aquest canvi d'estil de la secció.
Bueno, és que és molt diferent, no?
És
llavors,
suficient.
És per això que...
Hem passat a Fèlix Rodríguez de la Fuente, a una cosa així que gairebé sembla... Que en comptes d'anar-nos abrigant, que ve l'hivern i cada cop va més fred, fem al revés. Quines paraules vols reivindicar? Perquè vam deixar el llistó molt alt fa 15 dies amb les bagasses, les barjaules i les meuques.
Doncs avui porto una mica el contrari, sé que rincló.
Carrincló.
Sí, una mica el contrari d'això de...
Una bagassa i una meuca carrinclones, no sé.
És una mica estrany, no sé.
Sí, carrincló.
No n'he vist mai cap, no sé si n'hi ha, però jo no n'he vist mai cap. Doncs bé, m'agrada molt aquesta paraula, no?, que algú podria fer-se la seva, perquè jo me n'adono que les noves generacions ja no saben què vol dir, i és que les coses carrinclones sempre existeixen i sempre existiran, no?
És a dir... Clar, és que ara potser es diu caspós, potser, o ranci, o...
Sí, però no és ben bé el mateix, perquè carrincló és allò com passat de moda, no? O sigui, de modé, que es diria també en francès. Llavors, no sé, o sigui, ara que està de moda tot el que és vintage i que els hipsters estan a la cresta de l'onada, no?
Tots ells són carrinclons.
Són molt carrinclons pel meu pensar, però clar, o sigui, potser com que les coses carrinclones estan de moda, desapareix la paraula, però no, reivindiquem-la, no?
Ostres, clar, és contradictori, eh? Allò carrincló és moda.
Sí, el que he trobat així curiós d'aquesta paraula és que probablement prové de carrancló, que derivaria de carrancó, que és de ranc, no? De ranquejar,
La pota arranca.
Sí, però té la influència d'un occidentisme que era carrinclar, de grinyolar. I d'aquí que quedi carrincló. És divertit, com a mínim, la formació de la paraula.
Clar,
no?
Carrincló és pel fet que ha passat de moda i a grinyola, ja no encaixa.
Sí, exacte. Sí. Bé, d'això.
Molt bé, aquesta és una de les dues paraules.
La primera de les paraules.
Doncs això, frases amb l'etiqueta Fes-me teva i carrincló.
Sí, a mi carrincló personalment m'encanta.
Sí, no, és una paraula molt que crec que transmet molt. Ja.
Sí. I una altra és destraler. Destraler, una persona doncs, que és molt barruera, que evidentment, doncs, això, que és ordinària,
que no és
fina, diguéssim,
no?
Que no és gaire fina, exacte. Llavors, prové de destral, cosa
tot
bastant
fàcil,
curiosa,
sí,
no?
Sí, sí.
Però és per això que ha derivat a ser groller, no? Que provingui de la destral. Però també, jo no ho sabia, la veritat, és ara que ho he buscat, que destraler també significa llenyataire. A veure, té tot el sentit
clar,
del món,
clar, és lògic,
però no
sí.
hi havia caigut mai, no?
No, és veritat.
I també significa menjar molt, o sigui, una persona que és molt menjadora és destralera.
Destralera?
Sí,
ostres!
Però això no ho he sentit mai en aquest sentit, la veritat.
Jo tampoc, no ho sabia, és no, que tampoc hi veig allò la lògica, no sé què dius.
En el sentit figurat, per això.
Clava les dents com si fos una destral o no sé.
Sí, potser és que s'ho menja tot de cop i llavors, doncs, bé, no menja així finament, sinó que
exacte.
És un destraler menjant, no? O sigui que, no sé.
És maca, aquesta paraula.
Sí, si algú l'ha fet servir en aquest significat, ens agradaria també que ens ho fes saber, per
exacte.
Via Twitter o el que sigui, per saber si hi ha alguna zona, doncs, que això s'utilitza...
Que predomini, sí.
Sí, exacte, i que, doncs, que ens ho expliquin, que ho voldrem saber.
El sentit de destraler sí. com a persona golafra que menja molt i de forma barruera. I...
Exacte. Sí.
Molt bé, doncs aquestes són les paraules que tenim apuntades, que ens deixa la Maria Cucurull perquè les fem servir pel Twitter amb l'etiqueta Fes-me teva, carrincló i destraler. Feu-nos saber que les feu servir i això, recuperem-les, intentem-les aplicar.
Sí.
Gràcies, Maria, fins d'aquí 15 dies.
A vosaltres, adeu-siau.
resolem l'última incògnita que queda en aquest programa d'aquesta setmana de l'Estira la Llengua, que és l'examen. Aquest espai en què us demanem la participació, i aquí seguim amb un duel molt tens, eh? Perquè només tenim dues participants que van allò a totes.
Estan allà frec a frec, no?
Sí, 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 frec a frec, disputant-se el podi de l'examen. A veure si algú més s'hi anima, que aquí pot participar tothom que vulgui.
La Maria deu portar una setmana d'avantatge, no?
Sí, però com que fem la mitjana de la nota,
clar.
Doncs...
Maria.
Au, Maria. Tenim un examen per corregir de la setmana passada que ens envia, com sempre, la Maria Boix des de Palamós, Baix Empordà, i que deia així.
Això és el colmo. Heu descobert el meu punt flac. La puntuació i jo no fem bones migues.
Anem pujant el nivell, anem pujant, què em passa? Jo crec que des que ha vingut la Diana que estic alterat.
No, és el fred que ha arribat aquí en aquest país, que ens té la boca entumida.
Anem a pujant el nivell de l'examen i la cosa es va complicant i tenim tots dos exàmens aprovats i un és amb un 10 i l'altre amb un 8,75. En tot cas, Pere, anem fent la correcció.
Som-hi. La Maria de Peramora ens proposa... Això és xauxa. Heu descobert el meu punt feble. La puntuació i jo no lliguem. Ens agrada bastant tot, menys la xauxa.
És que no encaixa, no?
No acaba de ser exactament això el que volia dir, jo crec. Quan diem, això és el colmo...
És que ja passa de tacadoli.
Sí, això mateix, podem dir, ja passa de tacadoli, passa de mida, de mesura, sí, és el sumum... Diríem coses com aquestes, que vol dir que això ja és massa. Mm-hmm. I en canvi, xauxa és quan una cosa és així, com un desori, com un desgavell, que no és seriosa, sí. I no seria ben bé això, Maria. A banda d'això, ens agrada tot.
Val. Tot molt bé, per tant...
Has canviat l'això, per exemple, sí. que ens proposava la Maria Boix, això sense la i, que és una cosa molt típica del català oriental, que diem caixa, baixa, coixa, sense dir aquesta i.
Mm. Fas molt bé les neutres, eh?
Quan vull.
Quan vols.
I ho havíem de corregir i dir això, amb una i, posar-hi la i... Mm. És amb accent, és no el colmo, sinó, per exemple, passa de tacadoli, una majúscula al heu descobert el meu punt flac, punt. Molt bé. La puntuació amb accent tancat, i jo no fem bones migues, no, diríem, per exemple, no lliguem, no som amics, no ens avenim, no... Mm-hmm.
Amb el punt flac passa, és correcte, punt flac, no? Potser no és...
No és gaire freqüent, però sí que diríem més aviat el meu punt feble o el meu punt dèbil, com uh-huh. proposen les nostres participants, uh-huh. però jo diria que no acaba d'estar malament el meu punt flac.
Val. Molt bé, doncs en tot cas la Maria tenia aquest problema amb el xauxa, per tant ha fet un 7 de 8, sembla un castell això, eh? I ha tret un 8,75 i... Molt bé, no és una mala nota. Però la Noèlia, des del Pinós, el
Noel ja ho ha superat.
Ho ha superat, sí. I ha fet un 10 com una casa de pagès. Un aplaudiment per ella. Saben molt de conferència, aquests aplaudiments.
Sí. Tenen molta reverberació, no?
Sí. I què proposa la Noèlia?
La proposta de la Maria és... Açò Noelia. És el sumum. Ai,
Noelia.
Perdona.
Noèlia.
Açò és el sumum. Heu descobert el meu punt dèbil. La puntuació i jo no ens avenim com a bons germans. Molt bé, ens encanta. Després del meu punt dèbil hi ha posat dos punts en lloc d'un punt, per exemple. Fantàstic. Ha dit el sumum en lloc del colmo. I ja està. I no ens avenim com a bons germans en lloc de no fer bones migues, per exemple. Mm-hmm. Fantàstic.
Una bona solució. Sí, sí. Molt bé, ens agrada aquesta proposta i, a més, la idea és això, que les puntuacions, els problemes de puntuació, compten com un error. Per tant, és molt important que si participeu a l'examen us fixeu bé en la puntuació i sigueu capaços de mantenir l'estil de l'examen i corregir aquestes mancances.
La puntuació, com diem cada setmana, la puntuació puntua.
La puntuació puntua, sí, sí. M'agrada. Doncs, fetes les correccions, només ens queda per fer, doncs, anunciar l'examen de la setmana vinent, que té 10 errors, atenció, i diu així.
Avui m'he dormit al bus i de repent m'he despertat que ja era la meva parada. I vinc a baixar corrents, en cima feia molt vent i m'he despertat de repent.
És com amb rima i tot, eh?
Sí, és que ens fa poesia.
Sí, sí.
Ens fa poesia la Maria.
Diu que s'han fet reals, eh?
Tot, és que no sabem, és la vida de la Maria per capítol.
ens encanta. Doncs això, 10 errors, i penseu enviar-nos la correcció d'aquesta frase per correu electrònic a estiralallengua@rtva.ad o per missatge privat de Facebook. Hi hagi sort i a veure si trobeu tots 10 errors.
Estira la llengua.
Apa, senyors, que això ja ho tenim al sac.
Ara falta tenir-ho ben lligat.
Exacte, que no s'escapi. I per això hem de seguir la tradició de dir-vos que podeu seguir tots els continguts relacionats amb el programa i tota l'actualitat de la llengua a...
facebook.com/estirallengua, twitter.com/estirallengua i andorradifusió.ad.
Escolta, fas molt bé d'hostessa de l'1-2-3, eh?
Escolta, però què t'has pensat que és això?
Bé, ara qui penso, potser ho hem fet més en format de la Vanessa i el senyor la veu.
Escolta, que jo no he dit...
Al vídeo?
No, però hauria estat divertit. On dius que podem seguir el programa?
Al vídeo?
I ara el senyor de la veu diria que això no és un programa de tele, Vanessa.
Escolta, vols que marxi i et deixi aquí sol tenint un diàleg de besucs amb la Vanessa?
No, no cal pas. No, i a més, hem de dedicar un programa a algú.
Va, doncs a qui li dediquem?
Doncs mira, li podem dedicar al David Valls, director del documental Som bojos aquests catalans i del Què ens passa valencians. Aquesta setmana passada ens ha escrit per Twitter perquè l'ajudéssim a difondre que el documental es presentava a Elx, al Baix Vinalopó. Si us heu perdut la presentació, estigueu pendents de les nostres xarxes socials perquè anirem anunciant on el podeu anar veient. De totes maneres, jo crec que el programa no li hem de dedicar només per haver-nos escrit.
No, i ara li podem dedicar perquè tots dos documentals són genials i crec que ajuden molt a veure com podem millorar la salut de la llengua.
Doncs amb la recomanació que mireu tots dos documentals, us diem adeu, l'Agustí Mas...
I el Pere Vilarruble i... El David Carbona, des de la taula de so. Fins la setmana que ve.
A reveure.
No vam quedar que ara era a reescoltar?
Parlava seriosament.
Amb el suport del Servei de Política Lingüística. Govern d'Andorra.
Que n'he fet dels meus ideals i lluito per fets i reals. Què se n'ha fet del meu honor? Crec que ha fugit a pas honor. No hi ha pitjor esclau que aquell que es creu lliure. Prostituint la dignitat amb tota la facilitat. Fa temps que no sé cap on vaig, dubto de tot el que jo faig. Crec saber fer coses, però cap del tot bé. Un milió d'estel sobre el meu cap, un milió d'arrel sota el meu pap, un milió de raons que em sonen per seguir lluitant. Un milió de cors per compartir, un milió de llocs per descobrir, un milió de en quin moment m'he desviat. Les coses s'han torçat i no les sé redreçar. A la cara he dit veritats, he perdut oportunitats. I no és cap matar. On són aquells temps triomfals o realment era tot fals? Més errors que refals. No veig ni l'ossa major ni we'll be right back.
conmigo.